Ràdio Estel. Són les 9 de la nit.
Jo em dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Després de 6 victòries consecutives a la Lliga Endesa, el Barcelona s'ha retrobat amb la derrota aquest cada setmana en una pista realment maleïda. Ja són 3 temporades consecutives perdent a casa de l'Iberostar Tenerife. Els de Pesic, que dijous al vespre van jugar i van guanyar a Atenes a la pista de l'Olympiacos, dissabte a la tarda, a primera hora, a les 5 de la tarda, no van poder repetir èxit de les Canàries. A remolc, durant tot el partit, perdent moltes pilotes, els blaugrana, sense un tocat, Tomàs Hurtel, van acabar caient per 63 a 57. I sense excusar-se en la derrota, el Can Barça no ha agradat, i de fet no està agradant gens ni mica, els horaris que la televisió, Movistar Plus, en aquest cas, està escollint. La normativa obliga a deixar un mínim de 48 hores entre el partit d'Eurolliga i el de Lliga Endesa, i aquest cap de setmana, com en d'altres, aquesta normativa no s'ha complit. Els blaugrana van jugar dijous a les 8 a la pista de l'Olympiacos. Després del partit van agafar un xàrter directe a Tenerife per arribar a l'hotel de concentració a les 7 de la matinada, i el partit jugaria a l'endemà, a les 5 de la tarda. Es Betis la Pesic.
Si tu juegas contra un equipo que tiene muy claro concepto como Tenerife en defensa y en ataque, se necesita prepararse, y nosotros teníamos un partido muy duro en Piraeus, en Aten, seis horas sin avión, y ayer por la tarde venimos aquí a entrenar, ¿no? A entrenar, vamos a analizar video, preparar, y hoy se juega a las 5. No tienes posibilidad para entrenar. Difícil para nosotros.
Doncs des de Can Barça no amagant el seu malestar. De fet, ja ho han fet saber, ho han fet arribar a la pròpia CB. I el cert és que no els falta raó. Jugant un dijous a les 8 del vespre, amb un viatge d'Atenes a Tenerife, no et poden fer jugar un dissabte a les 5 de la tarda, tenint com temps de fer tot el cap de setmana per endavant. Però també és cert que un cop et poses en mans de les televisions, manant com manen i tenint com tenen la paella pel mànec, estàs obligat a acceptar les seves resolucions o els seus horaris. Una altra cosa seria que Movistar Plus també mirés pels jugadors i per l'espectacle del seu producte a l'hora d'escollir els millors horaris. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui, dilluns 4 de febrer 2019, amb el José Matos, és el control, Xavi Pagan a la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs amb poc temps de marge, menys de 48 hores, i amb vol inclòs d'Atenes a Tenerife, el Barcelona dissabte jugava a les 6 de la tarda, hora d'aquí, una hora menys a les Canàries, i perdia la pista de l'Iberostar Tenerife per 63 a 57. tercera derrota de consecutiva, en tres temporades consecutives del Barça, a la vista del conjunt canari. De fet, a la sala de premsa, les primeres paraules de Pessi després de la derrota van ser per felicitar el rival i per argumentar la derrota en les 19 pilotes perdudes pels seus jugadors.
Esta noche es, no estuvimos a nuestro nivel. Desde el primer minuto hemos a la fin 19 balones perdidos y más o menos en un partido igual. Luchamos, defensa, attitude, rebotes. No podemos decidir cosas negativas, pero para ganar aquí contra un equipo que lucha con un pabellón lleno, con todos, agresividad, demasiado balones perdidos.
Doncs malgrat la bona reacció blaugrana en la segona meitat, sobretot en el tercer quart, la fluixa primera meitat va acabar passant factura. Parla amb Pau Ribas i Roland Smith.
Bueno, un partit que en molts minuts no hem estat al nivell i ells, tot i no tenir un encert molt gran, han dominat doncs molts aspectes del joc, el ritme. Hem tingut moltíssimes pèrdues que no teníem últimament i bueno, ha sigut un partit molt dolent per nosaltres. Llàstima perquè teníem bona dinàmica. Ai, que, bueno, hem de recuperar el pròxim partit ja per tornar a la victòria. Jo crec que la segona part hem jugat millor, hem fet coses bé, un partit correcte, com havia estat la primera part. La primera part sí que ha sigut un desastre i això és el que ens ha costat el partit. Si durant tot el partit hagués sigut un... Potser tenir més encert, menys, no? Però fa un partit correcte, teníem opcions de guanyar i el podíem haver guanyat i no ha sigut així.
Un partido muy duro, no hemos empezado muy bien y primera parte hemos perdido muchos balones, aunque segunda también, pero mucho menos que en la primera. Yo creo que esto era una de las razones por qué hemos perdido, porque perdimos balón, ellos reciben balón, contraataque o triple, y creo que esa era la razón.
I en aquest últim partit del Barcelona, Saddam Hanga, amb diferència, el millor, amb 11 punts, 10 rebots, 6 assistències, 27 de valoració. Per cert, l'Assa està vivint els seus últims mesos com a sponsor del Barça de bàsquet i de fet, també de les seccions. De cara a la propera i properes temporades, el club ja està a mans de la feina per buscar un nou patrocinador global. I seguint amb el partit de dissabte dels Blaugrana de Tenerife, a la roda de premsa, Pessic no es va estar de comentar el poc temps que van tenir per preparar i jugar el partit. En menys de 48 hores van passar de jugar a Atenas a fer-ho a Tenerife.
És molt difícil para... Muy difícil en una liga como es Endesa, donde es muy competitiva. Si tú no preparas, si no puedes entrenar, muy difícil. Muy difícil. Y pienso que esto es una razón que nosotros luchamos, jugamos, defensa fue en alto nivel, pero poco concentración, poco energía contra un equipo que juega también defensa con agresividad y difícil.
Doncs aquí queden les queixes de Pessic i, de fet, un jugador de la plantilla, Roland Smith, també anava pel mateix camí.
Sí, puede ser, porque un partido antes de ayer, 6 horas de viaje... Y hoy jugamos contra, la verdad, que Tenerife juega muy bien. Es difícil, no es fácil.
Les queixes de Pessic i Roland Smith, que són les mateixes queixes de tot el club, de tot el Barça, que no entenen com Movistar Plus pot programar un partit dissabte a les 6 de la tarda, a les 5 a les Canàries, després de jugar dijous a les 8 del vespre. Pitjor ha estat el cas de l'Herbalife Gran Canari, que aquest cada setmana... A la 19a jornada de la Lligandesa es jugava i perdia diumenge a la 1 davant del Baskonia per 83-101, després de jugar divendres a les 9 del vespre davant del Milà, quan Baskonia va jugar el seu partit d'Eurolliga el dijous a 3 quarts de 9. Pessic també es feia o feia referència dissabte a la sala de premsa.
Canàries acabado ayer partido contra Milano, aproximadamente 9 por la tarde, no, 11 por la tarde, y mañana juega a las 12. Nadie puede entender por qué ellos no juegan por la tarde o por la noche. Por ejemplo, por la noche juega Manresa y un equipo, otro, que no jugó Europa League, que no jugó nada, y Canarias juega a las 12 de mañana, por ejemplo.
Doncs el Barça, que, com us dic, ja ha fet arribar la seva queixa a la CB, entén que la televisió Movistar Plus, en aquest cas, per molt que tingui com té els drets de televisió, els drets de la Lliga Endesa, no pot tenir tot el poder i no pot tenir l'última decisió. Doncs amb la derrota d'aquest dissabte, el Barça es manté líder amb 16 victòries, 3 derrotes, mantenint les dues de marge respecte al segon perseguidor més immediat, Baskonia i Real Madrid. De fet, el conjunt basc li ha robat aquesta segona plaça a l'equip de l'ASO, que més de 48 hores després del seu partit d'Eurolliga, ahir perdia 103-102 a la pista de l'Unicaja amb un triple final de Jaime Fernández, MVP del partit d'aquesta 19a jornada, gràcies als seus 27 punts, 3 rebots, 9 assistències, 34 de valoració.
No, me siento genial, la verdad es que a veces lo paso peor en los momentos malos que lo paso bien en los buenos, y bueno, tengo que aprender de ello. Ahora ha sido un grandísimo partido, hemos jugado muy bien, lo hemos disfrutado, hemos vuelto en el partido, así que bueno, hay que disfrutar de la victoria.
Ha salido casi todo bien, ¿no? Un partido muy completo, diríamos el mejor de la temporada.
Bueno, la primera parte no ha salido muy bien, pero bueno, luego en la segunda parte sí que hemos estado con otra energía, con otra actitud, no lo hemos dejado jugar tan cómodo al Madrid. Y bueno, aún así ellos tienen mucho talento, han vuelto al partido y bueno, nosotros hemos estado muy bien.
¿Y tú convertido un poco en el pilar de este Unicaja, Jaime?
Bueno, son momentos de la temporada, los pilares somos todos, somos un equipo. Así que bueno, ahora me ha tocado a mí este partido y otro partido tocará a otro.
Jaime.
Increíble.
Doncs si els blancs van forçar ahir la pròrroga al Martín Carpena amb una cistella de Gustavo Ayón sobre la botzina, la pròrroga va ser l'Unicaja de Màlaga qui també sobre la botzina decidia el partit, perdent de 2 punts, decidia el partit Jaime Fernández anotant un triple. I amb aquesta derrota el Madrid ara passa a ser tercer amb 14 victòries, segon és Baskonia també amb 14, després venen Iberostar, Tenerife, Unicaja i València amb 12 victòries, un conjunt al Che que perdia ahir a la pista del Baxi Manresa, que segueix intractable. Els del Bages ja sumen 11 victòries, 8 derrotes, i després del partit ahir, el 75-66, això deia Joan Peñarroya.
Contents per l'alegria que es porta la nostra afició, guanyar a un rival de primer nivell, que encara no ho havíem fet aquesta temporada, tot i que tots els rivals en aquesta lliga, i més per nosaltres, són molt importants, però guanyem a un equip dels importants, un equip que venia en un estat de forma espectacular, amb 16 victòries dels últims 17 partits, i bueno, entre tots pues traiem una gran victòria. Quan dic entre tots, és entre tots, entre els jugadors, entre els que m'ajuden a mi a portar el dia a dia, i entre una afició que quan hem tingut un moment en el qual pues semblava que el partit se'ns escapava, ha continuat apretant i hem pogut capgirar el partit amb aquest últim quart, no? I bueno, pues traiem un partit d'ofici, un partit en el qual, pues com dic, el més important és que hem actuat com a equip, i hem actuat com a equip entre els que juguen i els que no juguen i els que recolzen a la grada. Felicitar a tothom i a preparar-nos pel següent.
I després d'aquesta nova victòria, la 11a de la temporada, l'entrada del Baxi Manresa, entenc que l'afició estigui d'allò més engrescada.
Millor que la gent estigui il·lusionada. Bueno, la gent està molt il·lusionada, et diria, que quasi des del primer partit, no? Aleshores, jo, mentre els que estan al vestidor i entrenem cada dia i treballem, tinguem les coses clares, nosaltres treballem per això, perquè la nostra gent estigui il·lusionada i que Manresa estigui il·lusionada és el major dels èxits, no portar 11 victòries, sinó com està el pavelló i com està la gent. Aleshores, si demà fent el cafè la gent està pensant que hem de quedar o estem a una victòria del quart, pues ja està bé. El que hem de fer nosaltres és tindre els peus a terra i, com els he dit als jugadors, hem aconseguit una molt bona victòria, però hem de millorar, perquè crec que el nostre lloc ha de ser millor si volem continuar amb aquesta línia, si volem ser ambiciosos, hem de jugar millor del que hem fet avui en algun tram.
I el millor dels manresans ahir, Corey Fisher, que ja exerceix de líder amb 21 punts, 24 de valoració, i l'entrenador del València, ex-Manresa, Jaume Pons Arnau, veu a l'equip del Bages jugant als play-off.
Aquest equip, veient com ha sabut transformar-se amb els canvis de jugadors i tot això, li dono molt mèrit, molt mèrit. Em sembla que té més mèrit que el que van fer llavors. Té més mèrit, però bueno, ara tenen aquí un gran repte, no? És que tota aquesta inèrcia positiva, competitiva, fora de casa, i amb l'ambient del Congost, doncs la pugui mantindre. No, jo veig que si ells aconsegueixen quadrar totes les peces, no?, dels nous fitxatges, troben un equilibri que poden aconseguir amb el Congost així, i aquesta capacitat competitiva que ha mostrat fora de casa, sense cap mena de dubte, són aspirant a jugar a play-off.
Doncs si el Baxi Manresa és setè amb 11 victòries, vuitè és el Divina Joventut, també amb 11 victòries, després de perdre dissabte a la pista del Morabanc Andorra per 102-89. L'equip d'Ivon Navarro, controlant el partit en tot moment, va arribar a guanyar de 23 punts a l'inici de l'últim quart. Parlen els dos tècnics, Ivon Navarro i Carles Durant.
Es era un partit muy importante contra un rival que venía jugando a un nivel muy, muy alto. Contento con, sobre todo, ya digo, en esos 35 minutos del equipo, creo que hemos, ha podido ser uno de los días que más contento estoy con el equipo por cómo hemos estado atrás, sobre todo.
L'últim quart, jo crec que el meu equip ha intentat no baixar els braços, però lògicament la dinàmica era molt millor per l'Andorra, que crec que s'han portat un partit que lògicament s'ha merescut quan a casa fa 102 punts i, bueno, i veus els percentatges de tir. M'alegro que la gent d'Andorra estigui molt contenta, però això significa que el Joventut ho està fent molt bé. I, bueno, passat un any, crec que el Joventut ha fet un canvi radical i amb molt bones coses, i és cert que ara no podem estar contents, però bueno, hem de seguir amb intentant fer bé les coses que hem fet i amb la il·lusió que ho estem fent.
Doncs els andorrans, que ara són novens amb 10 victòries, empatats amb Tecniconta Saragossa, que ocupa la desena posició. Per sota trobem a Obradoiro amb 8 victòries, amb 7, San Pablo Burgos, Movistar Estudiantes i Montequit Fuenlabrada, 6 victòries, Herbalife Gran Canaria Berogán, amb 5 en descens, UCAM Múrcia, debut amb derrota de Cito Alonso, i també últim, també amb derrota el del Teco Guipúscoa, aquesta jornada amb 3 victòries. Encara ens queda repassar l'agenda FEB del cap de setmana, i com tots els dilluns, hem de trucar a l'Albertilla.
Ràdio Estel.
Casio Mejores i Chimpún.
Bàsquet al dia.
Muy bien, muy amable, muchas gracias.
Amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs si fem un cop d'ull a la FEP, a l'Aleport, 21a jornada, victòria de l'Actel Força Lleida i derrotes del Prat i del Barça a l'ASB. Betis i Bilbao, amb victòries, arriben a la final de la Copa que es disputa aquests propers, o d'aquí pocs dies, vaja. A l'Alep Plata, 20a jornada, victòria del Girona i derrotes del Vic i de l'Hospitalet. A la Lliga Dia, 18a jornada, derrota de l'Esnat Sant Adrià, 65-68 davant del Benvibre, rival directe en la lluita per la permanència, que s'escapa amb la victòria, i victòria també, en aquest cas, de l'Esparci de l'Ifun i Girona, 71-56 en el derbi davant del Cadí La Seu. 13a victòria consecutiva de les noies d'Eric Suris, una volta sencera sense perdre. Això deien els dos tècnics, Eric Suris i Bernat Cadó.
És un derbi, sabíem que seria un partit molt dur, en una setmana molt dura, i l'hem portat molt bé. Penso que hem estat molt bé a darrere, hem estat molt serioses en defensa tot el partit, i Cadí està fent una molt bona temporada, no? Està en zona alta, jugant bé, vull dir que realment és per mèrits propis, no és pas una casualitat, i a més és un equip intens, agressiu, un equip que eleva bastant el llistó del contacte. Llavors, bueno, nosaltres hem estat, jo crec que molt amarrades, però força regulars darrere, evidentment no a la perfecció, hem de millorar cosetes, però hem estat en línies generals bastant regulars darrere, els hem incomodat, no han notat fàcil, s'han quedat amb aquests 56 punts i ha sigut un derbi en línies generals, doncs, que la segona meitat hem sabut llegir, hem sabut controlar i que en definitiva doncs, no hem patit i hem pogut també, sobretot en una setmana molt dura, hem pogut administrar càrregues, minuts i al cap i la fi doncs, treure un derbi amb solvència i amb bones fases de joc durant el partit. És evident que segurament al quart període no hem estat ja tan brillants, segurament doncs, hem notat la setmana molt dura que hem tingut, però el partit aleshores estava molt controlat, un partit doncs, en definitiva que hem dominat en bastantes facetes del joc.
La primera part potser hem sigut una mica massa permissius, a nivell de... Bueno, potser hem deixat masses vegades que les interiors se'ns fiquessin per davant i que entrés la pilota amb massa facilitat, no? Bé, la segona part ho hem començat una mica millor, però sens dubte em sembla que són més de 40 punts dels jugadors interiors de Girona, per tant, bueno, és aquí on ens han massacrat. Crec que ens ha costat molt agafar ritme, trobar situacions de tir fàcil, portàvem molts pocs triples tirats, massa vegades, després d'aconseguir el rebot defensiu, volent jugar amb estàtic, no? També Girona juga molt dur, et porta a travar el partit, la veritat és que elles han estat en defensa molt, molt fortes i molt intenses i ens ha costat generar aquests tirs que generem els primers 8 segons d'atac.
I a la Lliga Femenina 2, setzena jornada, derrota del Mataró i victòria del Barça CBC a la pista del Serranyolà i de Lima Horta Barcelona davant del segle XXI. Comentarista del Bàsquet al Dia, saludem a l'Albert Illa. Hola, Albert, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta, ho deia ara, parlàvem, escoltàvem el TI de l'Uni Girona, 13 victòries consecutives, eh? Tota una volta sencera sense perdre.
Sí, l'Uni Girona té un molt de bagatge positiu aquest any i d'experiència, i tot indica que... Ahir parlàvem amb l'entrenador de la Sant Adrià i el veu com molt consolidat i amb moltes opcions aquest any. Perfumeries ha fet canvi d'entrenador.
Torna Ortega.
Sí. I no sé si això serà positiu per ells o no. Suposo que ho han fet perquè alguna no encaixava.
Europa, sobretot.
De moment, tot pinta que si fa una petita punxada a Perfo, que té una victòria extra, que em sembla que si no una perda, que canvi el cadira seu.
Bueno, estan empatats ara amb les mateixes victòries, perquè l'Avenida va perdre Fontejau.
Sí, però... Si guanya per Perfumeries a Camp del Perfo, manté un altre avantatge.
Exacte. Li trauria una victòria, de fet.
Exacte. Si no, el que hauria de fer és intentar guanyar allà. Si no, pues, estarà sent un avantatge a factor pista Perfo. Però, bueno, molt bé. Tot molt bé per ell.
Què en dius de la derrota del Barça a Tenerife?
Bueno...
És una pista maleïda, eh? Són 3 temporades seguides perdent allà.
Sí, és complicada aquella pista i amb l'entrenador que té Tenerife ja va fer-ho molt bé fa 3 temporades o 2 abans d'anar a València. L'han recuperat l'any passat i aquest, fa molt bé. L'equip és molt, molt sòlid, amb jugadors que ja porten molts anys allà, tenen lesions en cas del capità i tot, gran baixes, però sempre hi ha un nucli de jugadors que es manté i van fer un partidàs. Els jugadors estan molt sòlids al darrere. Si es va molt bé a Everson, si es va molt bé a Bromeitis. El Barça, doncs, misteriosament, després d'un sorprenent partit d'Eurolliga...
Un partit d'Atenes, eh?
Va escombrar, sí, sí, a l'Olimpiakos va escombrar, però d'inici. En canvi, el partit aquest de Lliga va anotar poquíssim al primer quart. Estàvem 4 punts al minut 8 de partit. Són coses que passen a vegades que no t'expliques, no? Jo crec que en el Barça li diuen abans que anirà a Grècia i anirà més 20 als 10 minuts o 12 minuts i bueno, això no passarà. I, en canvi, el següent partit pues, pateix contra un molt bon rival, però, bueno, que no s'ha de ser inferior a l'Olimpiakos.
Un Barça que va jugar dijous a les 8 del vespre a Atenes i després dissabte a les 5 hora canària a Tenerife, amb menys de 48 hores de diferència. El club s'ha queixat, es mostra prou molest per aquests horaris. Com a exjugador ho entens, Albert?
Sí, a veure, jo no vaig viure-ho tant. Sí que alguns anys tenia competició europea de Cora, quan estava a l'Espanyol, i amb el Girona també vam fer competició europea. I hi havia alguna jornada entre setmana, no?, de Lliga ACB. I acostumat a jugar de dissabte a dissabte, o de diumenge a dissabte, sí que notaves que bueno, solapaven molt els partits. Però, clar, ja et dic, jo em notava quan m'introduïen 2 partits seguits. per al Barça i els equips que porten tota una experiència de jugar quasi cada dos dies o cada tres, doncs ho tenen assumit, que costa preparar els partits, que estan molt a la carretera, que treballen sobre la marxa, però si es queixen, vol dir que a part de que ja estan acostumats, que això és com una voràgina, vol dir que en aquest cas ha sigut extrema, no? Que ells veuen que pràcticament no poden ni gaudir del viatge de tornada d'Atenes, que ja estan patint un altre viatge. Un altre
sí, perquè la normativa obliga mínim 48 hores entre un partit i l'altre, però clar, en aquest cas estem parlant de menys de 48 hores quan tens tot el cap de setmana per endavant, perquè tens tot el dissabte a la tarda i tot el diumenge per jugar aquell partit i te'l posen dissabte a les 5 hora canària.
Això et dic, que si ja estan acostumats a patir-ho, que sí que ho notes, però ells ja ho tenen com descomptat, això, perquè ho tenen molt clar que serà així, si els afecta tant, perquè els ha afectat a nivell competitiu, i és evident, per com va estar el Barça allà anotant molt pocs punts, vol dir que això que dius tu, que ni 48 hores, que això ha provocat que jugadors estiguessin una mica out, una mica...
És evident. La penya derrota, derrota prou clara, a Andorra.
Sí. Andorra també està fent molt bona feina. Andorra, sí. Mica en mica, ha anat agafant el punt, i ara mateix pues, també és el que al principi de temporada no s'entenia molt bé, que Andorra estigués dubtós a casa, ara ja no el té. En cap de les competicions que juga, ara ja està sòlid. I la penya, pues, bueno, tot i que ho estan fent molt bé, hi ha un moment en què tampoc també és normal que pateixin derrotes, que pateixin derrotes a les visites que
fan
a camp de bons equips. No passa res, la probabilitat no està brillant, i això sempre els afecta molt.
I el Manresa ja en té 11, 11 victòries ja, per l'equip de...
És espectacular.
De Joan Peñarroya.
Un referent, perden el referent, Decor i Fischer, i és el nou referent que ocupa la posició de joc que l'antic. Molt bé, i el Congost gaudint del bàsquet, que s'ho mereixen.
Albert, acabo. No sé què em diries de Felipe Reyes, el jugador que ha disputat més partits en la història de l'ACB superant a Joan Creus.
Bueno, són jugadors d'aquells que semblen que molt de tant en quant surten. No? El Joan Creus és irrepetible, o és irrepetible, la passada jo el vaig viure, i a més tinc molt bona relació amb ell, i posteriorment al bàsquet en parlem d'aquestes coses, de l'aguante que va tenir, del nivell que va estar sempre. Felipe, pues, no, encara potser més i tot, no? Perquè té mundials, té seleccions, europeus... molts títols en el Madrid. Sempre està allà, sempre quan sembla que estiguis tancat, però segueix sumant. I, per exemple, ahir en Madrid vam fer un molt bon partit, va ser un partidàs.
Sí.
Ahir va perdre, però el partit que va fer Madrid
a Màlaga
va ser espectacular. El que passa és que el Màlaga va respondre com menys esperaven, la mateixa moneda, i van intercanviar pues, això, anotació i anotació i anotació, i Jaime Fernández els escombrà, no? Però sí. Felipe, concretament, ahir estava fent un bon partit a Màlaga. Són jugadors d'aquells que de tant en quant apareixen i no s'haurien d'inventar, no?
Doncs veurem en quants partits deixa aquesta xifra, que ja és històrica, amb 779 partits el jugador que més ha jugat en la història de l'ACB, Felipe Reyes, superant els 778 que tenia Joan Creus. Albert, ho deixem aquí, una abraçada, fins al proper dilluns.
Una abraçada.
Bàsquet al dia.
Aquests minuts no serveixen, han de ser 40.
A Ràdio Estel, amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada, dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I abans d'acabar encara dir-vos que el quart es proclama de nou campió de la Lliga Catalana EVA. Campeones, de Javier Freser, amb el bàsquet com a protagonista, s'ha endut amb el Goya, a la millor pel·lícula, en la 33a edició dels Premis de l'Acadèmia del Cinema Espanyol. I a la NBA, Spurs 113-108 Pelicans, amb 6 punts, 4 rebots, 4 assistències de Pau Gasol, Utah Jazz 98, Rockets 125, amb 6 punts, 2 assistències, 7 rebots a Ricky Rubio, i New York Knicks 84-96 Grizzlies amb 24 punts, 9 rebots, 5 assistències de Marc Gasol. També victòria del Celtic sobre els Thunders, els Warriors davant dels Lakers o els Raptors davant dels Clippers i els Nuggets han guanyat a la pista dels Timberwolves. Ho deixem aquí, gràcies al José Matos, al control, Xavier Pagant a la producció, i a vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem demà, que serà dimarts, per seguir vivint el Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.